to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Bon Nadal i benvinguts al Ningú No És Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya cada setmana en el nostre horari habitual. I és que aquesta setmana ha estat especial, ha estat setmana de torrons i canelons i nosaltres també hem descansat una miqueta i és per això que el programa d'aquesta setmana el que fem és recuperar dues de les entrevistes que més ens ha agradat fer aquest 2013. Us explico a continuació quines són. Primer de tot, podrem escoltar, recuperar l'entrevista que van fer en Marc Zani i en Joan Sanz, que són els dobladors, les veus en català, del Goku i el Vegeta de Bola de Drac. A ells els vam entrevistar en el programa 500 que van fer el mes de febrer en el Museu del Cinema de Girona. Avui recuperem aquella entrevista, o almenys una part, perquè va ser molt extensa i si la recuperéssim sencera avui ens menjaríem gairebé tot el programa. Per tant, recuperem gran part d'aquella entrevista, els millors moments i els més interessants, i que recordem que venien a presentar un llibre que es diu La sèrie de la teva vida, que parlava d'anècdotes sobre el doblatge de Bola de Drac durant tots aquests anys que han estat doblant aquests personatges. Aquesta és la primera, i la segona que podrem escoltar és l'entrevista que van fer a Juan Ignacio Cabrera, que és un tècnic informàtic que ha estat treballant colze a colze amb JJ Abrams a la pel·lícula Star Trek en l'oscuridad, Into Darkness. El Juan Ignacio es va ocupar d'una part molt específica de la pel·lícula, que si de cas deixem que sigui ell que ho acabi d'explicar, i a més ens explicarà anècdotes de com és treballar amb robot, de com és la intimitat o treballant amb JJ Abrams, amb tota la gent de Bad Robot. La veritat és que una entrevista molt interessant i que us recomanem que si n'hi un i que us recomanem que si no la vau escoltar en el seu moment cap d'aquestes dues, doncs avui teniu una oportunitat per fer-ho, i si ja les vau escoltar, repasseu-les, que les dues són molt interessants pel que ens van explicar els seus respectius protagonistes. A banda d'això, us recordem el concurs que, com cada setmana, presenta Panini Comics, el concurs que un cop al mes sortegem un lot gentilesa de Panini. Ens heu de contestar, si voleu guanyar aquest lot, la següent pregunta: quins són els tres enemics confirmats per The Amazing Spider-Man 2. Teniu fins al 21 de gener per enviar-nos un correu electrònic al ningunoes@outlook.com, ningunoes@outlook.com, i aquella mateixa setmana farem el sorteig del lot de còmics. Abans d'anar amb les entrevistes, us recordem també maneres per escoltar el Ningú No És Perfecte. Primer de tot, la més fàcil, la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. Aneu a Ràdio La Carta o des de la pàgina principal i trobareu les maneres d'escoltar o descarregar el Ningú No És Perfecte. També ho podeu fer a través de la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte. També des de la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes. O si no, també podeu anar en els nostres canals de podcast de iTunes i iVoox. Allà cliqueu Ningú No És Perfecte en el cercador i trobareu directament el que és el canal de podcast del Ningú. Presentant i dirigint el programa, en teniu ell mateix, l'Ignasi Arbat, i el que fem és ja anar directes a les entrevistes.
I vinga, ara sí, és el moment de l'entrevista. Demanem amb Marc Zani i en Joan Sanz si ens volen apropar cap aquí, que farem l'entrevista i parlarem del doblatge de Bola de Drac. Un fort aplaudiment per ells. Quan em vaig conèixer, Doncs Marc i en Joan són unes veus molt conegudes de l'anime català, sobretot, per Bola de Drac. I ara que porteu fent gira, heu parlat moltíssim del doblatge de Bola de Drac i un dia va i us surt la idea de fer un llibre, no? Com va sorgir això? Perquè vau veure que hi havia molta inquietud per part de la gent?
Doncs sí, bon dia a tothom. Doncs sí, va ser així. Jo estava dirigint el Bola de Drac Kai i el Joan, evidentment, participava. I un dia, parlant amb el tema del Facebook, ens preguntàvem moltes, sempre ens han preguntat molts dubtes que han tingut sobre la sèrie. Parlant, i a mi em pregunten tal cosa, a mi també, i vam pensar, no sé, se'ns va ocórrer, podríem fer escriure. La cosa va quedar així una mica, com... Ho vam llançar, però no vam fer res. Després, amb el temps, una mica la gent va començar la cosa a sonar, que ho faríem, que si seria veritat, si no era veritat, si era una bogeria etílica que havíem tingut un dia. I finalment vam decidir, i vam dir, no, posant-nos-hi, i ens hem posat, i així està.
Nosaltres hem intentat explicar la part bonica.
Que quan et van donar el paper de Goku, com que no eres conscient de la importància que podria arribar a tenir aquest paper.
No, és veritat. A mi em van convocar, jo ja feia dos anys que feia doblatge, amb el Joan havia fet algun, el Joan Pere ja havia fet algun protagonista en alguna pel·lícula que m'havia escollit. I bé, al principi era com una feina més. Jo sempre explico que quan em van cridar, em van trucar, doncs mira, faràs el Goku, i vaig dir, no, home, no, si el Goku el fa la Mònica Pedrós, que era com que va dir, no, però si ha crescut. I he de dir que jo no mirava la sèrie perquè la feien amb una hora que jo estava treballant, bàsicament, i algun capítol havia vist. De fet, havia participat en el Bola de Drac, fent algun personatge, només en un episodi, però no la seguia. I diu, ha crescut, i clar, ha de ser un noi perquè és que la Mònica ja no hi arriba. I vaig dir, ah, molt bé. I jo me'n recordo que vaig penjar el telèfon, evidentment estava content, primer perquè era feina, i segon perquè sí sabia que hi havia un cert èxit amb el tema Bola de Drac i que hi havia molta gent que ho mirava. Però me'n recordo que el meu germà petit, que en aquella època devia tindre uns 16-17 anys, i li vaig dir, saps què, Joan? Que m'han triat per fer el Son Goku. Què dius, tio? Dic, sí. I estàs així? Què vols que et digui? Home, crida! No sé, fota't a riure! Dic, home, sí, estic content. Però, tio, saps que faràs el Goku? I dic, sí. Però si ho saps la gent que mataria per fer el Goku? I dic, ah, no sé, com que no ho saps? Bé, en definitiva, ell, els seus amics, tots eren molt fans de Bola de Drac, i clar, se sentien molt orgullós, no? I va ser ja, quan vaig començar a fer el Goku, ja portàvem uns certs capítols, quan em vaig adonar de la força que tenia Bola de Drac. Ja, en el llibre ho explico, ja fent el doblant el Goku cada dia.
Bé, parlant de la vostra relació amb els fans, com porteu que el fet una feina anònima, com és fer de doblador, perquè mai te veuen la cara, ha passat a ser una cosa potser més pública, no? Com el tema a l'inici de la relació amb els clubs de fans...
A mi al principi em va costar una mica, perquè si jo precisament em dedicava a aquesta feina, jo sempre, el tema d'actor sempre m'ha agradat, però si em dedicava exclusivament al doblatge és perquè és una feina anònima. És a dir, coneixen la veu, però tu vas pel carrer i... realment tothom doncs, no sap que ets actor de doblatge, no? En el moment que fas un personatge tan popular, doncs és molt fàcil que vagis pel carrer i un fan digui, tu, té a veure, que em sona molt, no? O fas ràdio o has sortit per algun lloc. I clar, al principi, jo en el fons també soc molt vergonyós i totes aquestes coses, doncs que et truquessin a casa, anessin a l'estudi de doblatge a veure com doblaves, em sobrepassava una mica. Amb el temps et vas acostumant, perquè vulguis o no també és una relació, evidentment, que no estem acostumats, ja ho sabeu tots, i més els que usen el cinema, que el món de doblatge és aquell món que tant de bo no existís, i millor les pel·lícules en versió original. I clar, ja estem... és un món que està mal, per molta gent, molt mal vist, no? I en canvi el doblatge anime és absolutament diferent. És a dir, el fan que li ve el doblatge anime és realment un fan doncs, que covadora, que et segueix, que pregunta... I clar, els que fem doblatge i que fem de tot tipus, doncs no estem acostumats que de sobte vingui gent i que et digui m'encanta la teva feina, no? Quan generalment sempre és el contrari, no? I doncs al final doncs, t'acostumes, que al final al contrari t'agrada perquè també coneixes moltes persones, el tema de fer el llibre hem descobert amb molts nous amics i amigues, amb moltes grans, amb unes grans inquietuds que ens ho expliquen, nosaltres sempre sí, parlem sobre nosaltres, i això fa que també ens omplim d'experiència i d'amistats.
El primer Bola de Drac tenia una combinació una mica perfecta en què era lluita de personatges i el que era la història, no? El guió, el desenvolupament de personatges. Es notava potser que Toriyama venia molt de fer el Doctor Slump, s'assemblen molt les dues sèries al principi. Curiosament, llavors arriba Bola de Drac Z, canvia una mica, prioritza primer les lluites, i vosaltres, que sobretot vau viure el moment de Z, curiosament, els vostres moments predilectes són moments que no són de lluita, no? Expliqueu en el llibre.
Sí, sí. És que arribava una mica cansava una mica, no? Per què? És a dir, arribar cada dia a l'estudi i veure que el fills era aquell, no el matàvem ni... I de sobte veia que aquella, ja està, ja l'hem matat. No, tornava. I el dia aquell, l'últim, quan el Son Goku es tomba i diu et porto una vida, vés pensant, home, no hi parlis. Aquells 5 minuts no acabaran mai. I llavors, doncs, clar, era molt, tot molta rutina. I a més, també explico que jo anava a doble banda, si diu, feia sol. I era com parlar, doncs, parlava en una tele, vull dir, és així. No tens cap company i encara és més avorrit, no? I quan hi havia alguna escena, quan hi havia, ja explico jo l'anècdota de la pel·lícula, el capítol més divertit va ser el de quan el Goku pren a conduir a l'escola. Clar, jo estava allà una mica cansat de lluites i em diuen, avui no lluitaràs. Dic que no, diu, no, avui aprendràs a conduir.
Però amb el meu quinto és necessari.
No, això és el primer. La primera resposta va ser aquesta. La segona és dir, a veure, si sap, canvia lloc instantani.
Sempre.
Sí. Què coi vol conduir? Però vaig riure tant i clar, t'ho passes molt bé, no? Però és que és això, el centre té molt de lluita, no? Jo arriba un moment que es fa una mica rutinari i tot, i a la vegada que sortia el Goku una mica més del Toriyama, el Goku petit, doncs, a part de ser també interpretativament que tens més matisos per fer i disfrutes més, evidentment.
Parlem dels crits, ara que ja hem tret el tema. Hi ha hagut diferència, imagino, de quan vau fer Z, que explicava en el llibre que es deixaven molts crits originals, i en canvi a Kai, bueno, us heu passat amb els crits.
Això és una part també econòmica, no és que no els volguessin fer, el que passa és que el doblatge és una indústria i cada vegada que fas un crit o fas una parrafada de 5 línies, tot el que passa durant 20 segons és el que et diuen un take. Aquest fragment l'empresari l'ha de pagar, clar. Si tu fas un crit que, no, que és igual a un català que a un japonès, no? Doncs l'empresari diu, ostres, doncs si cada vegada que aquell en japonès ho guarda un japonès, doncs si són 10 crits, doncs són 15 euros com estalvio, per dir alguna cosa. No? Si criden 3 a l'hora, ostres, 15, 45. Llavors, bueno, l'empresari una mica... Això no en parlem gaire en el llibre, perquè tampoc volem...
Però, bueno, una no, mica però es fa, no és una cosa excepcional, es fa molt. És a dir, deixar el original que es diu, no? Sí. Moltes vegades també està el soundtrack. O sigui, està la pista del soundtrack, que és una pista d'efectes que no es pot treure. En el cas del Bola de Drac, evidentment no es dona el soundtrack i el que passa que empresarialment van dir això, que no es fessin. Cosa que a mi, jo des del primer moment, mai em va agradar, no per l'aspecte de la seu original, perquè els quins dels japonesos són genials, sinó perquè la meva veu, amb la veu de la dona, era absolutament diferent, no? Passa que la gent s'acostuma. Ja quan vaig dirigir-la jo, com a l'estudi on estic jo, al contrari, el tema dels kits generalment sempre es doblen, i es deixa poca cosa d'original, també per una qüestió tècnica, vaig decidir fer els crits. Primer perquè seria la manera de... Doncs, si els japonesos ho fan i cobren per fer això, però nosaltres també, si ells es cansen, nosaltres també es cansem. I perquè en el Z feia moltes lluites però cridar poc, no? Primer per això, després perquè l'estudi una mica t'obligava o era que és norma de l'estudi. I després perquè com també era una versió renovada o reformada del Z, bé, tothom que vulgui sentir els cultats crits originals és qüestió d'anar a veure el Z. El Kai, doncs, era amb els nostres crits lògicament, si tu fas amb la teva veu, doncs intentes que si té una consistència, una lògica, els crits també es facis amb la teva veu. I no sortir jo parlant i després la veu d'una senyora de 70 anys, que ho fa molt bé, però cridant. No? Passa que la gent s'acostuma, com els japonesos s'acostumen que una senyora de 70 anys faci un noi de 20-30 anys.
No passa el Japó,
no passa el Japó. Però jo al·lucino, jo abans li faig l'imatge d'aquesta senyora amb un bastó, que ha d'anar amb bastó, perquè té 70 i es
canta. Home, com
sí, però no se li deu allargar, no. I allà, no sé si asseguda davant de la tri del faristol, i cridant, I clar, i després la teva cara amb aquella cara que et tenen els japonesos, no saps si per aquella cara, com si no ha passat res. I és admirable, perquè jo us juro que quan feien els crits al CAI acabàvem realment extenuats. Va haver-hi un capítol, el de la baralla amb el Goku Vegeta, que vaig dir al Joan, mira, crida i quan moris ja et cridarem, ja cridem algú, perquè no acaba mai el crit. I tu, aguanta, jo veig que cridava i veig que aquesta vella del coll se li anava inflant. I saps, en vermell, vermell. Jo tenia al costat el tècnic, com a tu, i jo li deia, es morirà. I vaig contra el tècnic, l'empresari ja li ha donat d'alta solidaritat social, dius, aquest es mor aquí, eh? I jo el tècnic, no ho sé, jo patint, però no, aguanta, és viu. Aguanta.
Molt bé. També el que ha aguantat i molts anys és el fenomen de Bola de Drac, malgrat tot aquest temps que TV3 no ha perdut els drets o no l'ha més. I curiosament ha passat un fenomen bastant curiós, no? Perquè quan es va emetre en el seu moment, la primera vegada, a principis dels anys 90, els polítics el criticaven. Associacions de pares el criticaven. I ara ens trobem que és just el contrari, que els nens de llavors són els pares d'ara, que miren amb els nens, o sigui...
Sí, és una sèrie intergeneracional. Nosaltres ens hem trobat avis, inclús, que m'he dit, ostres, m'he tragat la sèrie, m'hem passat la sèrie amb el meu fill i ara amb el meu net. Gent de 68 anys, doncs, que tenen fills de 30 i pico, que bueno, el fill és el que ha agafat doncs, la part principal, i ara el net s'hi ha enganxat. De fet, el fill del Marc, no? Vull dir, que té molt petit i tal, i diu, el meu pare treballa de Son Goku. No ho he descobert ara, però bueno, ho diu, no? El nen és molt petit. La meva filla té 12 anys, tampoc havia agafat el fenomen, però va venir el Saló del Manga fa 2 anys o 3, i també es va quedar paradíssim, va dir, ostres, pues sí que et coneix gent. Em va dir, bueno, gent del món manga sí, pel carrer no, però si tu vas a una cosa manga i dius, ostres, Bola de Drac, carai, llavors, des d'aquí de terra anonimat, i ella, clar, no n'era conscient, i carai, va ser com un xoc, no? Però, bueno, tota aquesta canalla més jove, clar, no ho han vist, però ara s'hi enganxen. Inclús anant pel món doncs, a firmar llibres i tot això, i fer presentacions, ens hem trobat l'altre dia un nano petit que ens va fer molta gràcia, no? Que veiem nosaltres el Carles Lledó, que fa One Piece, fa el protagonista, el Rufi, i ell li deia, mira, que jo faig, i diu, no, a mi no m'atabali, jo, Bola de Drac. Un nano d'uns 8 anys, no? Si no em compliqui la vida, jo, Bola de Drac. I dius, clar, o sigui, tu has nascut quan veia anys ja que no ho feien i tal, però s'hi han enganxat.
Bé, un dels noms propis que gairebé té un capítol molt extens en el llibre és en Vicenç Manel Domènech, director de doblatge de Bola de Drac, que va substituir el Jan Pera, expliqueu, i realment és un anecdotari, no sé, indescriptible, jo no sabria com resumir-ho, perquè bé, ell doblava el Follet Tortuga, a més...
Era el Follet Tortuga.
Però si no, saps, veient fotos, sí, ho explico al llibre, llavors vas a buscar les fotos i dius, ostres, sí que ho era. És que no sé com dir-ho, expliqueu-ho vosaltres, perquè era tot un personatge en si.
Sí, sempre dic que ha estat el darrer bohemi de la professió. En Vicenç era únic, li va fer el motllo, li van trencar el motllo i ja i només va ser, només hi ha hagut un de Vicenç. Ja amb 30 anys ja érem iaio. És a dir, jo me'n recordo que a mi m'ha explicat que tenia 30-40 anys i ja tenia aquest aspecte físic de iaio. I ell sempre es va recolzar a fer de iaio, li agradava. És a dir, ell anava sempre amb el seu bastó, amb les cames tremoloses, allà, ai, cam cai, i, però és que amb 30 anys ja actuava així d'aquesta manera. I sempre jo, tothom que ha parlat amb gent més gran, diu, no, sempre és així físicament el Vicenç, no? I ens hem deixat moltes coses, algunes que no podem explicar, políticament incorrectes, però és que es podria fer un llibre o dos. I va ser una mica l'ànima del Bola de Drac, perquè el Joan tenia molta feina en aquella època. Quan ja la cosa va arrencar del Zeta, va haver de deixar la sèrie i llavors la va portar el Vicenç. El Vicenç és un home que com a actor era boníssim i a més tenia era molt intel·ligent, molt. O sigui, de català dominava moltíssim, molt. Però tenia un caràcter peculiar, és a dir, un senyor que tu entraves a la sala i sempre tenia el seu cubata, ja, i les seves cigarretes de tabac ros, i bé, entraves i t'ho imaginaves, perquè allò era tot un fum, aquelles èpoques que la gent fumava en els consultoris de ràdio, en les sales de doblatge, i llavors tu entraves i era un fum espès de tabac, i t'imaginaves que ell ja estava allà assegut, amb un raconet i el director al costat, no? I hi ha moltes anècdotes i al llibre, clar, expliquem unes quantes perquè a més hem viscut i també perquè tenim un apreci molt especial. Primer perquè vam començar pràcticament amb ell i perquè vam aprendre molt amb ell i perquè era ser molt entranyable. Dintre que tenia un caràcter molt difícil, no ens enganyem, era un caràcter que quan s'originava la truita era molt dur, era una persona també amb un bon gran cor i sempre ens va tractar amb molt de respecte. I bé, llavors parlem molt d'ell perquè val la pena, sincerament.
En el teu cas, Joan, expliques que més o menys quan va acabar Bola de Drac, GT, en aquella època, vas abandonar el món del doblatge, vas dedicar a fer altres coses.
Sí, bueno, relacionat amb el món audiovisual, jo he fet de guionista també, i bueno, he anat fent veus en off i coses d'aquestes, relacionades amb...
Però clar, de cop i volta, t'ha trucat en Marc, escolta, aquests han fet una altra cosa, no? Que és Zetacai.
Sí.
Va ser molt, molt xoc.
Bueno, amb aquella pel·lícula, Regreso al futuro, doncs una mica. Vull dir, trobes fent el mateix que has fet 20 anys, amb uns quants anys més a sobre, però la seguretat també de saber que la gent ho vol i li agrada. També la responsabilitat que tu saps ja quin tipus de frases, quin tipus d'escenes li agrada més a la gent. Llavors ja tens un avantatge, perquè és un producte doncs, que ja saps què li agrada a la gent i què vol. Llavors per mi va ser bastant més relaxat, tot i que tampoc tenia la pràctica de quan portes 10 anys seguit fent-ne, però bueno, la pràctica la recuperes en uns quants dies, no? Però també era això, saber que era una sèrie que 65.000 persones havien demanat a TV3 que la tornessin a fer, llavors dius, bueno, està clar que ens volen, no? Doncs... Fem-ho bé perquè l'audiència d'alguna manera ja la tenim garantida i això dona una gran tranquil·litat, penso.
Marc, expliques que a l'hora de fer el Zetacai, també pel tema del càsting de veus, t'havies trobat que hi havia hagut diversos personatges amb diferents actors de doblatge. Això també... Qui vas a buscar, no? A l'hora dius aquest que és més amic meu o...
No.
Clar, és complicat.
No, clar, cada personatge doncs és un món, per dir una manera. Per una sèrie de qüestions, l'Z, doncs, també bàsicament també perquè durant el Z es va fer durant 2 o 3 anys. És a dir, es feien 50 episodis, 2 mesos sense fer el Z, 50 més, llavors clar, molta gent, era una cosa que havia molta feina, molta gent que començava a fer-la després no es podia continuar fent-la perquè havia passat potser mig any i tenia un altre projecte, tenia una altra sèrie o el que fos i no podia. I en aquella època no és com ara, que és més difícil el tema això de canviar les veus, perquè els clients ho miren més. En aquella època, doncs, tu no pots, bé, un altre, no passa res, són dibuixets. La mentalitat d'aquesta són dibuixets i no se n'entera. I també per altres motius, que en el llibre una mica ho descric, es van canviar diferents veus. En el moment del CAI, depèn del personatge. Jo el que tenia clar és que no faria això, és a dir, no canviaria les veus, el que començava acabaria, perquè... No, és normal, en el dit del doblatge, doncs que una veu canviï 3 vegades, no? I més en un període tan curt com és el CAI. El que vaig fer, bàsicament, és agafar la gent que més... Jo vaig assessorar-me amb una sèrie de fans de la Bola de Drac i també s'hi preguntava amb ells. És a dir, jo els deia, a veure, tanca els ulls. Si tu penses amb el cor petit, quina veu t'agrada més, per exemple? El cor petit és d'aquells personatges que eren una mica 50-50, perquè tant els dos actors doncs, els agradava. El que passa que vaig agafar el primer perquè és el primer que va començar i perquè els capítols que feien era el que sortia ell. No? Però amb altres deien, no, és que a mi m'agrada més aquest perquè ho va fer-ho molt més anys. De fet, els que he agafat són gent també que ho han fet molt més anys. Si hi ha dos personatges, hi ha algú que ho ha fet més que un altre. Depèn de l'actor. I després també és veritat que amb 20 anys molta gent doncs, que ja no hi és amb nosaltres, es va dir que canviar les veus, i hi ha algú que em deia, a veure, noies, per exemple, deien, a mi m'ha canviat la veu, clar, jo tenia 40 anys, ja tinc 60, i feia una nena petita, i ara com 60 no puc fer una nena petita. Doncs això, aquestes coses, ho tenies que valorar, si intenta fer-ho, si canvia la veu. I bé, tot, és el que passa, que en aquell moment, fa uns quants anys, el Bola de Drac era un dibuix més, no? I hi havia molta feina, la gent deia, substitueix-me, no puc fer-ho. En aquests moments, Bola de Drac no és un dibuix més. Llavors, quan em van arribar a mi, molts actors d'aquella època em van dir, ei, jo he sortit. Dic, sí, tu has sortit, però també he sortit 2 o 3 en aquell personatge. Tothom volia sortir, no? I fins i tot gent que explico, nova, de doblats, companys ara que tenen 20 anys, em deien, escolta, jo vull sortir fent encara que sigui soltat tu. És a dir, encara que sigui gratis, és a dir, jo faig doblatge perquè em vaig empassar i perquè m'agrada Bola de Drac i ara, clar, és la il·lusió de la meva vida fer Bola de Drac, no? I així vam fer, excepte el Coll de Tortuga, el Vicenç Ferrer Domènech, que com ja no hi era, vam fer un càsting per imitar no l'original, sinó la veu del Vicenç, com una mica com homenatge a la sèrie i al Vicenç.
Uh-huh. Un dels moments que també expliqueu que us va costar més el doblatge és de els quan el Goku i el Vegeta es fusionen. És una d'aquestes coses estranyes que... Com es poden inventar això aquests japonesos, no? Expliqueu una mica, perquè m'agrada molt com ho expliqueu en el llibre, perquè és que us havíeu tirat hores allà.
Bé, tècnicament cal dir que actualment és diferent. Avui dia tota la tecnologia és digital i és tot molt més fàcil, el que és manipular veus, pistes, córrer la veu cap a la dreta, cap a l'esquerra. I just en aquell moment encara es treballava de la manera antiga, amb bobines, tot era molt més físic, no? Llavors tot depenia... també de l'habilitat de l'actor, que avui dia també es necessita, per descomptat, però sempre hi ha una mica més de marge. Si has començat una mica tard o has acabat una mica d'hora, diguéssim, el tècnic t'ho pot acabar ajustant. Si en aquella època havies de ser molt precís i molt ajustat a l'hora d'encaixar-ho amb la veu, imagina't quan són dos ninots que es converteixen en un, en aquest cas són dos actors que han de fer un sol ninot. T'has de posar d'acord i dir, però va, fem-ho tots a l'hora, no? Va, quan jo faci es diu, fem els dos, no?
Mogui la barra.
Però clar, és fàcil de dir, però a l'hora de fer-ho es complica, es complicava. Avui dia segurament ho haguéssim fet en dos pistes intentant fer el mateix, el tècnic ho hagués mesclat, en aquella època no, i després un dia, clar, aquell ninot que era la fusió, a sobre es multiplica per 6, i llavors dius, però va, seguim un i els altres, però ostres, no, et fas un tip de riure per tenir la dificultat, per acabar quedant bé, però jo ho recordo com un episodi complicat i alhora divertit. Perquè clar, fer-ho sol sempre té un punt de complicitat, però clar, si a sobre de sintonitzar amb el ninot has de sintonitzar amb el company, clar, es complica tot bastant més del que és habitual, però bueno, és una experiència. Mm.
Suposo que sabeu que la feina de dobladors de Bola de Drac no se us ha acabat. No sé, deien que s'estaven fent més capítols de ZK i Japó, no sé si això ja TV3 ho ha comprat, si heu començat a doblar això...
Encara no. No, bueno, no ho sé, és a dir, tampoc no sé si TV3 ho ha comprat. El que és cert és que és veritat que estan fent el CAI, els japonesos. Bàsicament ho fan no per ells, perquè ells inclús dubto que ho emetin alguna vegada, no? Potser ho traurà en DVD o en Blu-ray, però ho estan fent una mica per Europa i per Amèrica, perquè saben que allà Europa i Amèrica volen dir que és un negoci important. Ells en aquest moment, l'èxit i l'únic negoci que tenen important bèstia és One Piece. Sí, allà tot és One Piece. I Bola de Drac, després dels índexs d'audiència que vam tenir també amb el CAI, van donar una mica l'excusa al terratrèmol, però bé, ja vam veure que la cosa no anava gaire pels camins que es volien, i ara ho estan fent, és veritat que estan fent el CAI pel Bú, és a dir, ja la saga Bú, i suposo, i espero i desitjo, que TV3 ho compri, però tampoc no tinc ni idea, ni quins són els projectes de TV3, i és una qüestió, sempre ho diem, sempre es pregunten, igual com la pel·lícula. Sí. No, el mes de març estrenen una pel·lícula de l'Akira Toriyama, de Bola de Drac. A Sud-amèrica surt, però aquí no... Sí, jo sempre ho dic, ho sabran abans els fans que jo mateix. Primer perquè tampoc no tinc un contacte directe, jo sóc un treballador, però que no estic un contractat amb TV3, sinó que jo crec que és un client i vaig amb el que em contracta és l'estudi de doblatge. I quan a mi m'ho diuen és quan TV3 ja fa uns dies, unes setmanes que ho ha comprat, no? I sempre hi ha algú que se n'assabenta abans i em treu que diu, escolta, com va passar amb el CAI, ja hi havia els rumors que TV3 havia aconseguit el CAI abans que a mi m'arribés, no? I sempre em deien, ho tens? I no, sí, i fins que l'estudi d'Ocans em digui, ens ha arribat i volem que ho facis, no sabrem res. Però és una possibilitat, tant de bo.
Marc, expliques també, no ho direm aquí, la gent es compra el llibre si vol saber, un dels grans animes, que era qui doblava el Mico Bombolla, el Bola de Drac, el que no expliques és qui ho fa ZK.
Un actor de platja.
D'aquest versi?
Sí, un actor de platja. Que vaig dir, no fa cap persona que m'explico en el llibre. En aquest cas, sí, el Bombolla va fer un actor, que passa que, a veure, hi ha una sèrie de personatges que dona la facilitat de que un mateix actor faci més d'un personatge. Sí, sobretot els que fan els papers petits fan més d'un personatge. I doncs, si, en aquest cas, si fas un mico que només fa algú, clar, pots fer el mico i pots fer un home dos, no el mateix, o un soldat que surti per allà. I en aquest cas va ser així, va ser un actor d'oblatge i vaig dir, fas el Bombolla. I molt content.
I aquests dies que esteu una mica de tour per tot Catalunya presentant el llibre per arreu, us dona la sensació, suposo que sí, no? Que és clar, que la gent que us veu veure, molts ja us coneixen, o sigui, havent llegit el llibre, us podeu conèixer una mica ja com sou vosaltres, compteu amb desavantatge perquè no teniu ni idea de qui són ells, i com aquest feedback, com, si el porteu bé...
Home, jo tothom que ens ha vingut a demanar el llibre i li hem signat, perquè pràcticament tots s'han venut, o bé via Amazon, no? Que també els acabem signant perquè la gent ho diu, home, que em faria molta il·lusió, o és per un regal, o... la meva germana li agrada molt i tal, el meu germà, o així, que és tot molt personalitzat, la majoria de gent coneixes la persona que li has entregat. Llavors sempre li diem, home, enviem el que t'hagi semblat, si pot ser per Facebook o per e-mail. I bé, jo puc dir que ara per ara les anem recopilant, totes les opinions són bones, per tant, clar, tens, si no, una seguretat del 100% de que bàsicament és una cosa que ha agradat bastant. Vull dir, també anem per la tercera edició, vull dir, suposo que si no hagués agradat gens, clar, no, és satisfactori.
Sí. Bé, abans d'acabar l'entrevista, us hem portat un guió, no sé si teniu tots dos, sí. Si podeu fer una petita demostració de que realment no us hem enganyat i que sí que són el guió de Vegeta. Ja hem preparat un guió que... Bé.
Hola, Vegeta.
Vegeta, mira quanta gent ens ha vingut a veure! Hola, amics!
I què han vingut a fer aquests pallassos aquí? Us podíeu haver quedat a casa gratant-vos la panxa!
Han vingut a veure en acció els guerrers de l'espai!
De príncep guerrer de l'espai només n'hi ha un, i sóc jo! La resta sou tots uns patates!
Què et sembla si fem un combat, eh? Aquesta gent li agradarà molt! Aquest museu del cinema també pot servir per fer un torneig d'arts marcials, no?
Tens ganes de quedar en ridícul davant d'aquests ximples, cacarot?
Vegeta, jo em puc transformar en un superguerrer de quart nivell.
Tu no!
Vosaltres, mitges merdes, sortiu del mig, jo us faré miques.
Hi ha per aquí el director del museu? Escolti, no es preocupi, senyor director. Si el museu queda destruït durant el combat, digui als nois del Ningú no és perfecte que busquin les boles de drac. El drac Sharon ja s'encarregarà d'arreglar-ho.
A mi tant se m'enfum si això queda destruït. Prou, xerrameca, fantasmot! Anem a donar-nos un bon espectacle a aquests balicabalagues.
Tia Vegeta, la panxa em comença a fer pressa. Tinc gana. Hi ha un lloc per menjar aquí prop?
Escolta, Asa, acabem amb aquesta comèdia o faré esclatar aquesta porqueria. En toma aquesta, cacarot!
Au! M'ha donat un cop de puny a la panxa! Just quan tenia gana!
Pallasso!
Ara sí que m'has fet el purisme! Prepara't! Ka-me-ka-me-ka!
Espera! Però que ja sents més fort que jo! Vol més que ho deixis de on deixarà ben rebregat. Escolta, cacarot, ara que ho dius, aquest museu del cinema no està tan malament, eh?
La panxa em fa rum-rum. Núvol Quinton! Me'n vaig a caçar un peix gegant per cuspir-me'l. M'han dit que al bosc de Rigonyà es poden trobar espècies gegantines, no? Ja m'estic llepant els dits.
Vés a la porra, cacarot! I vosaltres, desgraciats, doneu-vos per afortunats que el supercarrer més gran de tot l'univers hagi acceptat venir al vostre ximple programa de ràdio. Ningú no és perfecte, es diu? Ho sereu vosaltres, jo sí que sóc perfecte. Te noques!
Adéu, amics! A reveure!
Vinga, un fort aplaudiment, eh? Bé, doncs moltes gràcies per haver vingut.
Vosaltres.
La semana pasada se estrenaba en España Star Trek Into Darkness, Star Trek en la oscuridad, como un poco de retraso respecto a Estados Unidos. Por fin tenemos la película aquí y vamos a hablar con una de las personas que ha trabajado en la película y que nos hace muy feliz, que es Juan Ignacio Cabrera, que lo voy a decir en inglés, a ver si lo digo bien, es Lead Colorist en Bad Robot y Senior Mystica Operator de la película. ¿Cómo lo he dicho esto?
Bueno, eso es lo que yo soy. a nivel profesional, en la película lo que mi función ha sido Digital Intermediate Supervisor, que vale. Básicamente lo que es yo me he asegurado de que todos los procesos finales de postproducción de la película, de color, de ensamblaje de la película y demás, todo eso, pues hacer que todo eso pasara, que pasara a tiempo, que pasara bien, que pasara con la mejor calidad, etcétera, etcétera.
O sea, dentro de la película, lo que nosotros podemos ver, ¿cuál es tu trabajo, digamos, específicamente?
Mi trabajo empieza ensamblando la película. La película, durante todo el proceso, se trabaja en Avid y se trabaja en baja resolución, se trabaja en formatos comprimidos. Entonces, cuando el montaje está en un punto en el cual es final o casi final, mi trabajo empieza ensamblando la película con los planos escaneados en alta calidad, los efectos, las últimas versiones de los efectos y montando lo que es toda la película con calidad final. A partir de ahí, en una película como Star Trek, en Star Trek hemos tenido 4 masters diferentes. Hemos tenido una salida de la película en 2D, en Scope, que es el formato apaisado, 3D Scope, y luego hemos sacado 2 formatos de IMAX, tanto IMAX digital como IMAX film. El tamaño de la pantalla en los 4 formatos, en los 2 primeros es la misma, pero en los otros 2 es diferente. La pantalla es más alta. Entonces, para eso tienes que compensar y tienes que ir moviendo plano por plano cada uno de los planos que son altos para que lo que se ve en la pantalla sea lo que tú quieras ver, porque siempre estás perdiendo parte de la imagen. Y todo ese proceso es un proceso que pasa cuando el montaje ya ha terminado. Los montadores solamente se ocupan, digamos, de hacer la estructura de la película y hacerlo más o menos para que en Scope se vea lo que ellos quieren, y yo he tenido que propagar todo eso a todas las versiones de la película y todas las salidas.
¿Y el trabajo con Mística en la película en qué ha consistido?
Mística ha centralizado todo eso. Mística ha sido el sistema que hemos utilizado para, mientras que estábamos en la fase de finalización de efectos visuales, revisar todos los planos tanto de efectos como de 3D. Star Trek es una película que está convertida a 3D y es una película que está convertida de forma muy minuciosa, entonces tenemos muchas versiones de planos. Hay planos de las que hemos tenido 200 y pico versiones hasta que ha sido exactamente como lo queríamos. Y después de esa fase, pues el ir ensamblando la película y contener todo este máster final, que después se hizo color y luego ya se crearon todas las copias de exhibición, etcétera, etcétera, diferentes versiones y demás. Aparte de que se han ensamblado todos los trailers promocionales de la película. Que tú no te haces una idea de la cantidad de trailers que hay hasta que tienes que hacer todos los trailers para todas las regiones del mundo. Y entonces te vuelves loco y dices, pero Dios mío, que estoy haciendo trailers y que lo que quiero es acabar la peli.
Empezamos un poco hablando de ti. Tú te dedicabas a los efectos especiales, te dedicas a los efectos. ¿Qué estudiaste para dedicarte a eso?
No estudié.
Vaya, ¿cómo lo hiciste?
¿Yo cómo lo hice? Yo empecé a hacer 3D con 14 años, porque tenía una imaginación muy viva, pero tengo 2 manos izquierdas. No podía yo dibujar, o sea, me encantaba dibujar, pero yo dibujaba como el como Timmy, el de South Park. Y la cosa es que cuando yo empecé a usar ordenadores, se me daban bien los ordenadores, y cuando vi que yo podía crear gráficos con ordenadores, eso me abrió un camino brutal y siempre quería saber más, ¿no? Entonces, ya te digo, empecé a jugar con ello cuando tenía 14 años, y cuando tenía 17 años y ya había acabado el colegio y era un poco el momento de estudiar, pues lo típico, que tu madre te dice, tienes que ser ingeniero, eres muy listo, y decía, pero es que mamá, yo es que no quiero ingeniería, yo lo que quiero hacer es Parque Jurásico, y yo lo que quiero hacer es estas películas. Y pues como mucha gente, pues yo vengo de familia humilde y no había presupuesto en mi casa para mandarme a estudiar a Estados Unidos o una locura así, ni Inglaterra ni ningún lado. Entonces me metí en un curso que daban en España, que era el primer curso que daban, con un software que se llamaba Alias Power Animator, que el software que utilizaba Industrial Light and Magic. A base de investigar, descubre esas cosas. Y me metí en el curso, súper emocionado, y vi mi primera Silicon Graphics y se me cayó mi lagrimón. Y cuando llevamos 4 meses en el curso, enseñándonos un programa, el profesor dice, bueno, pues ahora os ponéis a hacer un cortometraje y así, entre todos y tal. Digo, pero perdone, señor, que yo no he venido aquí a hacer un corto, que yo para eso un corto lo hago en casa. Yo he venido aquí a aprender una profesión. No, pero es que con eso, que me aprendéis, con tal, que no sé qué. Así que al final, cuando yo vi que lo que me habían hecho había sido enseñarme otro software, que yo ya tenía 3 años de experiencia manejando eso, que muchas veces cuando no está el profesor, la duda la solucionaba yo, hablé con 3 compañeros de curso y dije, chicos, yo creo que andar se aprende andando. Y si juntamos nuestros ordenadores y abrimos un estudio, y decidimos hacerlo. cuatro gilipollas sin ni idea de lo que sabíamos, de lo que estábamos haciendo, nos cogimos una oficina del tamaño de un ascensor en Fea Bermúdez y así empezó. Y el estudio llegamos a tener cerca de 50 personas, llegamos a hacer tanto animación 3D como animación 2D, nos juntamos con otro estudio, nos juntamos con un guionista, preparamos proyectos para los programas media europeos, o sea, la verdad que de la nada eso poco a poco empezó a crecer y así empecé yo, o sea, yo empecé como animador, yo empecé haciendo 3D como animador, de ahí me moví, cuando me di cuenta que si quería ser animador tipo Pixar tenía que dedicar mi vida a la animación y a mí me interesaban muchas otras cosas, pues como quien dice, empecé a probar otras cosas a ver qué tal, me hice compositor, de ahí pasé a ser supervisor de efectos visuales, me mudé a Inglaterra, estuve en Inglaterra 4 años y pico, volví a España, estuve de freelance y hice mi primer trabajo como colorista, de la forma más aleatoria que te puedas imaginar, y me gustó mucho toda la parte de color y de finishing y demás, porque también cuando trabajas tanto animador como en efectos, tú eres uno de 400, eres uno de 500, son equipos muy grandes y sí, haces cosas geniales, pero lo que haces no es, o sea, sí es importante para la peli, pero no es el mismo tipo de relación de que cuando estás creando algo tú o lo que sea. Entonces, cuando empecé a hacer color, empecé a hacer etalonaje y empecé a hacer finishing, empecé a hacer estereoscopía, te das cuenta que de repente a ese punto la película vuelve a confluir en ser una cosa de pocas personas, de que estás tú trabajando directamente con el director o con el director de foto o con el productor o lo que sea. Y eso me gustó mucho, la verdad, y por ahí seguí, abrí otro estudio y después salió esto. Uh-huh. O sea que yo he sido a base de cabezazos.
Y te has metido en Bad Robot trabajando con JJ Abrams.
Así ha sido.
Eso debe haber otra historia aquí detrás.
Hombre, lo de Bad Robot es más sencillo de lo que te puedas imaginar, porque lo que pasó fue que compraron el sistema este, Mística, que hemos hablado antes, que Mística es un programa que es un sistema que es de un desarrollo español. O sea, es un sistema de postproducción de alto nivel que ahora mismo está súper valorado entre las grandes productoras. Es el sistema que se utiliza para El Hobbit, para Tintín. Es el sistema que se utiliza para muchas películas, para Prometheus y para Amazing Spider-Man, que también he estado yo metidas en esas. Yo diseñé un poco el principio, el flujo de trabajo al principio para ellas. Y se metieron en el sistema sabiendo que era bueno, pero sin saber exactamente muy bien dónde se metían, ¿no? Y yo fui a Bad Robot simplemente para enseñarles a usar el sistema. Yo tenía mi sistema aquí, yo tenía trabajo con otros clientes y dije, oye, que Bad Robot va a comprar Mística. Y dije, ah, guay. No, a ver si te podías pasar a formarlos y eso. Y yo, sí, claro. Y me fui para allá y fui un par de días, luego me llamaron otro día, y luego me llamaron por una reunión para sentarnos y decir, oye, mira, que es que vamos a hacer esta cosa que se llama Prólogo, una película que se llama Star Trek. Y ahí se enganchó.
Y ahora has estado trabajando con Star Trek una buena temporada y teniendo como jefe a J.J. Abrams. ¿Qué supone eso? ¿Conoces al jefe, digamos?
Sí, hay un plano de la peli que nos hay un plano de la peli que cuando estábamos montando la peli nos faltaba, que es el principio de la escena del bar, cuando estaban hablando después de la discusión.
Sí.
Que la secuencia empieza con un vaso de whisky y un hielo esférico que cae y el whisky ahí. Pues ese plano no se rodó cuando se rodó esa escena y nos faltaba. Y nos pusimos a rodarlo entre JJ, Ben Rosenblatt y yo a la 1:30 de la mañana, una noche, porque nos faltaba.
¿Y qué tal? ¿Cómo es Abrams a la distancia corta?
Es la hostia. O sea, JJ Abrams es un geek que ha conseguido llegar a estar en una posición de poder. Es un tío, una persona muy curiosa, es una persona muy accesible, es una persona que sabe lo que quiere, pero también le gusta sorprenderse. Le gusta que le sorprendan. Está abierto a que a lo mejor pues le presentes una idea que no es la que él tenía y explorarla. Y sobre todo es una persona muy cercana. O sea, nos hacéis una idea la cantidad de eventos que hay en Bad Robot, que no son los eventos de que venga el famoseo aquí a lo loco. En Navidad estuvimos, Bad Robot y mandó kits para hacer tortitas, en donde la harina, el sirope, todo lo habíamos hecho en Bad Robot. Tenemos ahí tenemos dos cocineros, tenemos nuestra cocina propia, nos preparan comida todos los días. Y aquello se convirtió en una factoría de hacer cajas de mix de tortitas para mandar a los soldados que estaban en distintos conflictos alrededor del mundo y no podían ir a su casa por Navidad. Y las cajas las montamos entre la gente de allí, de Bad Robot. Y como estamos en medio de Star Trek, parte de los... El Chris Pine vino, y vino John Chu, y, o sea, vino gente de la casa de Star Trek vestidos de ser humano, ahí con todos, en una línea, llenando harina en bolsitas.
Qué bueno.
Entonces, es una empresa que también como que tiene mucho ese componente de somos una familia, ¿no? De todos somos, estamos aquí, todos somos una familia. Cada vez que va mi mujer o va con la niña, la niña se pone a hacerle gracia y dice, she's so cute. She's very cute.
La verdad es que viendo los trabajos en general de Bad Robot y especialmente en Star Trek, se nota un ambiente familiar entre los actores por la química que desprenden en pantalla.
Sí, y eso es una cosa que ahora hemos estado en todo lo que ha sido Star Trek. He entrado cuando ya, digamos, la cosa estaba rodada y pese a que hemos hecho muchos rodajes después, la mayor parte de la película estaba hecha, entonces te pierdes un poco esa química de rodaje, ese tipo de cosas. Ahora acabamos de terminar todos los behind the scenes que van a salir, todos los extras que van a salir con los Blu-rays, con los DVD, con mil cosas, que son 2 horas de todo eso. Y tú ves a los actores y ves los actores volviendo a verse después de no sé cuántos años entre la primera y la segunda y demás, y es que es como si dices que como si hubiera pasado tiempo haciendo bromas desde el primer día. Y el ambiente de rodaje es muy eso, ¿no? Es de que muy de estar en familia y de vamos a hacer esto. No es la sensación de esto es un monstruo tremendo y todos cuidado y nadie se salga a media línea que lo despido. No, es todo mucho más orgánico y eso se nota. Y JJ es una persona que le gusta divertirse en un rodaje y que le gusta crear cosas que sean orgánicas y que tengan vida, no simplemente tener un teatro de marionetas.
Abraham, supongo que no le debe molestar que mucha gente lo defina como el nuevo Steven Spielberg, y menos después de haber visto los primeros minutos de Star Trek, que vamos, quien no haya pillado que es en busca del arca perdida, pues mal, ¿no?
Hombre, yo te digo, hasta el punto que llega la relación entre Abrams y Spielberg es que estamos grabando un plano que hacía falta para cuando llegan a Cronos, ¿vale? Y hay un plano en el que se ve como que una mano que va a coger un cuchillo. Ese plano faltaba también y lo rodamos allí. Y cuando estábamos rodando, de repente, yo estoy ahí, siempre, como mi sala es la más grande de allí, es el cine que tenemos allí donde yo trabajo, porque tengo que tener el tamaño de la pantalla y todo como tiene que ser, pues es la que utilizan para rodar muchas veces. Entonces me ponen a mí en una esquina y se ponen a montar el set de rodaje. Y yo estoy ahí en mi esquina haciendo mis cosas y de repente escucho una voz que me suena. Pero de esto que te suena, que no lo conoces, pero que te suena. Y me asomo así y es Spielberg ahí de buen rollo, hablando con uno y digo, ha venido Spielberg.
Bueno.
O sea, el otro día lo mismo, vino Tom Cruise y dice, hola, soy Tom Cruise, y digo, no jodas. y te saludan con una naturalidad como de vengo a mi casa y hola, ¿qué tal? Y dices, qué guay. Otro día se asoma por la puerta y dice no, está ahí con una chica, y dice, no, este es nuestro cine, tal, no sé qué, esta es toda la gente, esta es Katy Perry, y digo, hola.
Pues te haces con la flor y nata de Hollywood, ¿eh?
Sí, no, y además en un ambiente muy muy relajado. Y lo que comentas de Spielberg, yo es una cosa que he comentado, que he pensado muchísimo, ¿no? El hecho de que lo que Spielberg consiguió hacer en la época de los 80 y de los 90 fue el tener suficiente libertad creativa de los estudios como para poder hacer películas que realmente fueran divertidas, entretenidas, que no tuvieran que ser cuadradas de esto es un producto, que sí, que vendían y vendían muchísimo, pero era más, pero tenían un alma que muchas veces le faltaba a otras películas. Y yo creo que eso es un poco lo que ha conseguido también hacer Yeye. Y tú ves una película como Super 8, y yo cuando estaba viendo Super 8, antes de estar trabajando en Bad Robot, yo lo que estaba viendo es como si estuviera viendo una película de la reencarnación de Spielberg. O sea, de este tío ha cogido lo que es la esencia de Spielberg y la ha actualizado a lo que es hoy en día y me está poniendo una película de eso, ¿sabes? Y a mí eso me encantó, y la verdad es que yo cuando vi Super 8, yo no me esperaba el que estuviera trabajando en Bad Robot un año, un par de años después.
Y supongo también, bueno, la cantidad de series que también está llevando Bad Robot actualmente.
Joder, y las que vienen.
Ya, bueno, pronto tenemos Almost Human, me parece que se estrena en septiembre.
Con Carlos.
¿Has tenido oportunidad de trabajar o hacer algo en la serie?
De trabajar no he hecho nada, he visto el piloto y he visto un par de cosas, pero en esta de momento no he hecho nada. Hay otra que están haciendo en la que posiblemente sí que haga cosas, pero en la de Almost Human de momento no he hecho nada.
¿Se puede decir el nombre de la próxima o no?
No lo sé.
Vale. ¿Y Almost Human, qué te ha parecido el capítulo?
A mí me gustó, tengo que decir que lo vi así un poco de... Quiero volver a verlo porque lo vi así un poco de reojo mientras que estaba trabajando, pero yo creo que el concepto es interesante, ¿no? También habrá que ver un poco cómo lo llevan a un nivel de serie, ¿sabes? Cómo tratan ese concepto durante temporada tras temporada tras temporada, ¿no? Con los conflictos que pueda haber y demás. Pero yo creo que son conceptos muy interesantes.
No, y además el equipo que hay detrás, que es el mismo de Fringe. O sea que si te ha gustado Fringe, casi es obligatorio seguir esa serie.
No, totalmente. Eso desde luego. El otro día vino... Es un actor y tiene un nombre, pero para mí es Walter. Pero el otro día te están desayunando y estaba Walter ahí.
John Nobel, me parece, se llama. John Nobel.
¿Sabes? Y que para mí es Walter. Y a mí Fringe es una serie que me encanta. Y de repente estás desayunando y de repente dices, coño, Walter.
Pero sin la gorra, ¿no?
Sin la gorra, sí.
Y sobre Star Trek Into Darkness, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido, tu opinión personal?
¿Como película?
Sí.
A ver, yo Star Trek Into Darkness puedo decir que la he visto más de 80 veces por estar trabajando en ella, con sonido, sin sonido, para adelante, para atrás, con cambio, y todavía disfruto la peli. Es una cosa muy curiosa porque yo creo que tiene un ritmo que no es común de ver en las películas, o sea... Es una película que empieza con fuegos artificiales y estás viendo fuegos artificiales casi hasta el final. Te lleva muy bien de una cosa a otra. Es una película con los créditos más de 2 horas que se te pasa en un suspiro y eso es difícil de hacer. Creo que los personajes son sólidos y a mí una cosa que me gusta a mí mucho de la película es que no hay ningún personaje que sea bueno solamente por ser bueno o malo solamente por ser malo. Las motivaciones de los personajes están muy claras. Todo tiene una razón de ser. No notas que haya ninguna situación realmente forzada en la película. Es una película que al que le guste la ciencia ficción va a disfrutarla como un cochino, pero al que le guste el cine en general también la va a disfrutar porque es una película trepidante de personajes, de pasártelo bien y de salir de la película diciendo joder, ¿sabes? De salirte satisfecho del dinero que has invertido en ver tus pelis y palomitas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa muy curiosa porque cuando empezaron a tener prensa y los créditos y también el hecho de haber hecho un reboot de una franquicia como Star Trek es que hay mucho criticismo de bueno, es que esto está perturbando lo que era, esto está cambiando el original, no sé cuántos. Y cuando empezaron a salir críticas de esta, pues sí, habían los mínimos que decían algunas cosas así, pero en general tanto la crítica como la gente se volcó con la película brutalmente. Dijeron, es que es un peliculón. O sea, la verdad es que este señor ha hecho un peliculón. Así que no sé, yo a mí personalmente me gusta mucho. Yo no me metería a ver Superman Returns 6 veces.
No, yo tampoco, ¿eh? Ya...
Ni 3, posiblemente.
Y actualmente estás trabajando, ya has dicho, en el behind the scenes del Blu-ray. ¿Qué nos podremos encontrar en este apartado, que es el que estás trabajando tú?
Madre mía, hay de todo. Yo sé que van va a haber varios discos diferentes. No sé si al final harán uno, supongo que sí, al final harán uno con todos los contenidos, pero te puedes encontrar desde piezas sobre la creación de las naves, de los escenarios, sobre vestuario, sobre un poco lo que te encuentras en... un poco lo que te quieres encontrar en todos los behind the scenes, con la diferencia de que aquí hay cosas que son... La forma en la que se cuenta es como muy interesante. Por ejemplo, la parte de maquillaje, la parte de las criaturas, ¿ves? Toda la cantidad tan inmensa de trabajo que hay en detalles que en la película pasan súper rápido y que es una cosa en la que se ha trabajado durante muchísimo tiempo. Luego, a nivel localizaciones, es también muy curioso porque se han utilizado muchísimas localizaciones prácticas, o sea, de no solamente de montar el set, sino de estar rodando en sitios. Y uno de los sitios donde se ha rodado es en la National Ignition Facility, que todas las escenas que veis del core, es del Enterprise.
Sí,
es un laboratorio de física donde están intentando conseguir la fusión fría.
Wow.
O sea, es realmente un core. Sí.
No ha sido un decorado.
Es prácticamente un warp core. ¿Sabes lo que te digo? Y se han añadido algunos detallitos y pegatinas y cosas para que parezca que es de Starfleet Regulated, pero es la única película que se ha rodado allí. Y algunos de los actores eran los científicos que trabajan ahí para asegurarse que no tocaban lo que no debían. Y es acojonante, es lo que este tío consigue, de que de repente que le abran un laboratorio de máxima seguridad en la que están trabajando en fusión fría y convertirlo en el core del Enterprise. ¿Sabes? O también una cosa que creo que se ha conseguido mucho en esta película es mostrar el tamaño que tiene el Enterprise. O sea, es el tamaño que tiene la nave por dentro. El estar corriendo por un pasillo y ver todos los diferentes niveles en los que tienes y el almacenaje. Y no sé, yo creo que ese sentido te da, para quien es fan de la ciencia ficción, especialmente de Star Trek, creo que te muestra mucho más de ese universo de Star Trek.
Vamos a echar de menos a Abrams en la próxima película de Star Trek, que aunque supongo que sí que estará producida por Bad Robot, Abrams va a tener otro trabajo de forma inminente, Star Wars, por lo tanto que se va a tener que buscar un director, supongo que, bueno, de aún de eso no se ha concretado nada, pero que va a seguir en manos de Bad Robot, ¿no?, la franquicia Star Trek.
Supongo que sí, yo en ese sentido la verdad no tengo ni la más remota idea, yo no sé a quién están barajando para dirigir la próxima. Yo no sé en qué tiempo estamos hablando para la próxima, yo no sé nada. Pero además, de verdad que no lo sé, no es que no pueda decirlo, es que no lo sé. Pero sí que supongo que tendrá que estar ahí. Tú ten en cuenta una cosa, y es que series como Fringe, como Lost, como Alias, ninguna de esas series están dirigidas por J.J. Abrams, están producidas por él, pero sin embargo sí que tienen su huella personal. Entonces yo creo que en ese sentido J.J. fue productor antes que director. Entonces yo supongo que cuando se continúe la franquicia de Star Trek o cualquiera de las otras franquicias que tienen, él estará ahí para asegurarse que lo que se hace es fiel a lo que era, a lo que hizo esa franquicia grande, a lo que le gustaba a la gente y a lo que funcionaba.
Y para ir acabando, ¿algún futuro proyecto que nos puedas contar que tengas? O ya sé que esto de Hollywood es secretismo total, pero...
Me han ofrecido un par de cosas en los últimos... Ahora mismo yo estoy en conversaciones con Pixar, estoy en conversaciones con Warner Brothers y estoy en conversaciones con otros estudios para diferentes proyectos. Lo cual es genial y, a ver, yo no me esperaba que iban a estar llamándome de varios estudios para ver cuál peli hago. Yo, si todo va como tiene que ir, yo espero quedarme en Bad Robot y seguir allí sin problemas, pero la verdad es que está muy bien el que de repente se te aproximen de Pixar y que te inviten un fin de semana allí para hablar de posibilidades. O justo cuando estaba con Star Trek, me llamaron de Disney para hacer todo lo que es el color y el finishing de la película que van a sacar ahora, la de Planes, que es como en el mundo de Cars también.
Sí.
Pero ahora mismo, de momento, nada. Ahora mismo tenemos un par de proyectos pequeñitos en Bad Robot, que no sé si puedo decirlos o no. Una es la restauración de una película, clásica de medio ciencia ficción, medio terror, que eso empezaré lo más seguro la semana que viene, y después otra película pequeñita, y luego a ver cuál es la siguiente que cae. Desde luego hay bastantes proyectos ahora mismo funcionando. Siento no poder decir lo que voy a estar haciendo.
Ya, bueno, escucha, en otra ocasión ya quedaremos y volveremos a hablar.
Sí, no, eso cuando ya sea una cosa más o menos oficial, ya yo encantado.
Pues, Juan Ignacio, ha sido... Bueno, nos ha hecho pasar un rato estupendo y magnífico, y esperamos que nuestros oyentes también se lo hayan pasado bomba escuchándote.
Nada, pues me alegro mucho y nada, espero que les guste la peli y yo qué sé, mucha suerte con todo lo que viene. Y lo típico que se dice, ¿no?, que muchas veces el camino entre dos puntos no es la línea recta. O sea, es que hay mucha gente ahora mismo que está agobiada, que no pueden hacer lo que quieren, que tal, que no sé qué. Yo hace 5 años, pero hace 4 años, justo antes de venirme, yo tampoco me imaginaba que yo iba a venir aquí para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, ni siquiera cuando yo estaba aquí.
Un abrazo bien fuerte, Juan Ignacio.
Hasta luego.
The window is open, so's that door. I didn't know they did that. I fins aquí el programa d'avui. Déu-n'hi-do, ha passat ràpid això, eh? Déu-n'hi-do les coses interessants que ens han explicat el Marc Zani i el Joan Sans de Bola de Drac i en Juan Ignacio Cabrera de Star Trek Into Darkness. Bé, la setmana que ve ja tenim programa normal, però també serà un pèl especial, ja que a banda de les estrenes passaran per al programa tots els col·laboradors del Ningú no és perfecte. Tindrem la Marta, en Jacint, l'Alfons, l'Aram i jo mateix, l'Ignasi Herbat, que us parlarem de lo millor que ha portat el 2013 en cinema, còmics i sèries. en debatrem, ho comentarem entre tots. Això serà la setmana vinent en un programa que jo, la veritat, no em perdria. De moment us deixem amb música d'una pel·lícula que aquests dies de Nadal segur que molts de vosaltres hi haureu anat, i si encara no hi heu anat és molt probable que hi acabeu anant. Es tracta de Frozen, i escoltarem un tema, For the First Time in Forever, de la pel·lícula de Walt Disney. Una abraçada ben forta i que tingueu una molt bona entrada de 2014. Fins la propera setmana. Ningú no és perfecte. I suddenly see him standing there, a beautiful stranger, tall and fair. I wanna stuff some chocolate in my face, but then we laugh and talk all evening, which is totally bizarre. Nothing like the life I've led so far.